Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. A partir d'aquest dilluns, 5 de les 6 regions sanitàries de Catalunya es trobaran en la fase 3 de la desescalada. Girona i la Catalunya Central s'incorporen a les regions de l'Alt Pirineu i l'Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que ja van passar de fase la setmana passada. Per tant, a partir d'aquest dilluns es podrà circular sense restriccions entre totes aquestes regions que estan en la fase 3, des del Pirineu a l'Ebre i des de Girona a la Catalunya Central, per exemple, perquè totes estan en la mateixa fase. I la Generalitat demanarà al govern espanyol que la setmana que ve tot Catalunya estigui en fase 3. Quim Torra ho ha reclamat a Pedro Sánchez durant la reunió de presidents d'aquest diumenge, l'última que es fa. Aquest dilluns el Procicat aprovarà que les regions de Barcelona i Lleida passin a la fase 3, però caldrà l'aprovació del Ministeri de Sanitat. La Generalitat vol que el canvi de fase es faci com més aviat millor i així poder recuperar les competències i donar per acabar l'estat d'alarma al Ministeri de Salut. El ministre de Salut, Salvador Illa, per la seva part, diu que estudiaran la petició. I més coses, perquè Espanya avança la reobertura de fronteres el 21 de juny, excepte amb Portugal. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat en la conferència amb els presidents autonòmics que reobre l'espai fronterer quan acabi l'estat d'alarma el 21 de juny. I tensió a Premià de Mar, al Maresme, aquesta matinada, quan un grup de veïns han atacat un pis ocupat on viuen joves migrants. Els veïns acusen aquests joves migrants de ser els responsables de l'agressió sexual a una dona la setmana passada. També els atribueixen l'agressió a un mosso d'esquadra fora de servei a començament de maig. Al lloc dels fets s'hi han traslladat una desena de cotxes, patrulla dels Mossos, la policia local, bombers i el sistema d'emergències mèdiques. La policia ha format un cordó entre els veïns i l'edifici on viuen els joves migrants i la concentració s'ha acabat dissolent. I en plena religiosa us expliquem que el papa va demanar ahir diumenge als països influents que aturin la violència a Líbia. Després de l'Àngelus, Francesc fa una crida a portar l'estabilitat al país i recorda les dues condicions dels migrants i els refugiats. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb l'aparell ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
a primera hora, amb Mercè Raga. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
El judici al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i a la cúpula del cos policial enfila la seva recta final. Després de la suspensió de les sessions motivat per l'estat d'alarma i l'emergència sanitària, ben aviat el judici a l'Audiència Nacional quedarà vist per sentència, molt probablement aquest divendres. La connexió d'aquest cas amb el judici als líders polítics i activistes independentistes és innegable i, per tant, el cas Trapero té un gran interès periodístic i, sobretot, judicial. Especialment tenint en compte que la dura sentència dictada pel Tribunal Suprem segurament acabarà sent analitzada pel Tribunal Europeu de Drets Humans. Qui tindrà l'última paraula d'aquest expedient i qui sap si també del cas Trapero. En parlem de tot plegat amb l'advocat penalista Ramon Riudor, qui ens intentarà posar una mica de llum a la situació i de ben segur que ho aconseguirà. Què tal, Ramon? Com estàs?
Hola, molt bon dia, Mercè.
Com... Carai, quina energia, Ramon! Quin gust! El Ramon Riudor és, com ja saben, és advocat penalista de Digestum Legal i està aquí avui ja tirant pel dret perquè ens resolgui doncs, aquests dubtes. Molt probablement dèiem això, no, Ramon? Que quedarà vist per sentència aquest divendres, tu creus, aquesta mateixa setmana?
Sí, aquesta setmana. Sembla ser que aquest dimecres, el 17 de juny, tres dies, dilluns, dimarts i dimecres, doncs, enfilem, com bé has dit, la recta final, sí. El que serien sobretot doncs, les conclusions definitives, és el moment processal en el qual la Fiscalia determinarà per quin delicte acusa, que això ho farà avui. Sembla ser, i això m'estranya, bueno, o no m'estranya tant, no? Però hi ha hagut filtracions que apunten doncs, que hi haurà una rebaixa del tipus penal, canviant la rebel·lió per la sedició, i dimarts i dimecres és el dia en el qual veurem els informes orals. I a partir d'aquí, ja el dimecres, com a les pel·lícules, el judici quedarà vist per sentència.
Ara que comentaves això de rebel·lió per sedició, que la Fiscalia va rebaixar, no?, i també va deixar fins i tot la porta oberta.
Sembla ser que passarà avui, hi ha hagut, diguem-ne, s'ha filtrat aquesta intenció de la Fiscalia, sobretot una qüestió lògica, processal i jurídica, atenent doncs, el resultat de la sentència dictada pel Tribunal Suprem amb la causa principal.
Sí.
Llavors, avui comprovarem això, doncs, que té tota lògica, doncs, que és aquest canvi de la tipificació delictiva pel delicte, entre cometes, menor de la sedició, com no podia ser d'altra manera, perquè, evidentment, si a la sentència dictada pel Tribunal Suprem clar, es va condemnar per delicte de sedició, no pot ser doncs, que en aquest cas, que en definitiva resol els mateixos fets, encara que des d'una altra perspectiva i amb altres subjectes intervinents, clar, hi hagués una condemna pel delicte més greu de la rebel·lió. Per això ho comprovarem avui i sembla ser doncs, que aquest serà el desenllaç en aquest sentit.
Clar, perquè i també deixaven la porta oberta a la Fiscalia, Ramon, de fins i tot desobediència, no? Això implicaria
sí,
efectivament, fins i tot aquesta inhabilitació?
Exacte, sí, sí.
Sí, sí, creus que passa,
la desobediència és un delicte molt menor, realment doncs, estem parlant doncs, de fet aquesta minuta. La cosa és que sembla ser que com a alternativa a la possible tipificació per sedició introduiran aquest delicte de la desobediència simplement amb la finalitat de que si l'Audiència Nacional entén que no concorre sedició, doncs no quedi amb una sentència absolutòria. És a dir, que en el pitjor dels casos, jo crec que així ho farà la Fiscalia, la introducció com a alternativa o com a conclusió subsidiària, és a dir, en el defecte que l'Audiència Nacional entengui que no concorre a sedició, doncs digui, mira, almenys condemnin per desobediència i així hi haurà una sentència condemnatòria, encara que sigui per aquest delicte menor.
I per... Ja saps que... Ramon, disculpa'm, que ja saps que faig moltes preguntes. Ara anem de cara a barraca, però trobo que és també destacable, no?, que si ens poguessis explicar com especialista en dret penal... Si al final la Fiscalia rebaixés a desobediència, bueno, que després també seria última instància doncs, el jutge decidir-ho, no?
El tribunal, correcte.
Exacte.
Tant, sí.
Si ara em surt penalitzar, no, si els condemnen.
Sí.
Per aquest tipus de delicte, desobediència implicaria no entrar a la presó?
Sí, evidentment, és un delicte menor, però deixa'm fer un aclariment. El que has comentat abans, que pel principi acusatori, que és la base de qualsevol procés penal, del moment que l'única acusació, si hi ha la Fiscalia que acusa per sedició i descarta la rebel·lió, de cap manera el tribunal pot imposar una condemna per rebel·lió. És a dir, que sempre hi ha una vinculació de lo que és la sentència que dictarà el tribunal, una vegada el judici es declari vist per sentència, amb la tipificació de l'acusació. Per tant, doncs, sí que és molt important tenir en compte doncs, quina serà avui la posició de la Fiscalia, perquè això serà un límit objectiu a la sentència. Val? Evidentment, la desobediència doncs, és un delicte menor. No recordo molt bé el tipus penal, diguem-ne, com va associat a la pena, però crec que era pena multa, en tot cas, no comporta l'ingrés efectiu a presó.
Inhabilitació,
val?
No?
I una diferència abismal amb la sedició.
Clar, exacte. Ramon, és molt, molt, molt important, jo crec, el que ens acabes de destacar, perquè, o sigui, pel que he entès, en aquest cas, si, per exemple, la Fiscalia doncs, no demanés desobediència, mai el jutge podria condemnar a la persona processada per un delicte de desobediència. És així, oi?
Efectivament, sí, efectivament això ho farà com per cobrir-se les espatlles, no?
Sí.
Doncs aquesta tipificació molt menor de la desobediència ho farà segurament per evitar una sentència absolutòria. És a dir, és una tècnica, processal doncs per introduir aquest delicte molt menor i així, doncs diguem-ne, assegurar-se doncs, una eventual condemna, encara que sigui per aquest delicte.
Ara sí, diguem, Ramon. Sí, anaves a dir alguna cosa?
Espera, que em sento una mica malament aquí. El tema de la tècnica que...
No, va, no.
Una mica lluny.
Cap problema. Tenim el Jordi que ho arregla. Ja està.
Sí.
A veure, ens pots escoltar millor ara, Ramon? Sí?
Millor.
Val. Ara sí que anem cara a Barraca. Avui estem repassant amb Ramon Riudor aquests apunts importants per seguir doncs, minut a minut aquesta recta final del judici a Josep Lluís Trapero i a la cúpula del cos policial. El judici del cas Trapero, Ramon, es va suspendre. Fem una mica d'antecedents degut al coronavirus, no? En general, tots els judicis penals s'han suspès per la Covid, no? Mentre duri l'estat d'alarma, és així?
Sí, la majoria. Sí, a veure, recordem, jo crec que arrel de l'emergència sanitària tots tenim en ment el famós divendres 13 de març, que és un dia que s'acabava el món del punt de vista sanitari i realment la situació ha estat molt dura. En tot cas, a partir d'aquell moment, tots els judicis, i evidentment els de l'ordre penal, doncs van quedar paralitzats, amb excepció, lògicament, doncs, els temes que afectaven doncs, el jutjat de guàrdia, és que una persona doncs, era detinguda i havia de passar a disposició judicial, que encara doncs, que s'intentava fer-ho per mitjans telemàtics, també temes d'ordres de protecció de violència domèstica o causes emprès. S'intentava, encara que no sempre, doncs, els judicis assenyalats doncs, que hi hagués una persona que estava en presó preventiva, doncs, que se celebressin. Tampoc no és una regla absoluta, perquè hi ha hagut també alguns temes doncs, de causes en presó provisional que s'han hagut d'ajornar també. Hi ha un cas curiós, justament, que va coincidir amb tot aquest interval, que és el judici del crim de la Guàrdia Urbana.
Mira, ara t'anava a treure, Ramon, sí. No, que justament l'acusada va donar positiu de Covid, diria, oi que sí?
Exacte. Sí, exacte. Clar, va ser una situació, diguem-ne, molt anòmala perquè va coincidir, jo no sé si és el karma el que va passar, però que en definitiva el que va succeir, doncs, que va coincidir en aquest moment de més auge de punt de vista sanitari, de problemàtica, i clar, es va haver d'allargar el judici fins a final de març. És a dir, que van haver de celebrar doncs, en un moment doncs, que hi havia un altíssim índex de contagis i finalment, doncs, clar, doncs, se l'acaben haver d'allargar totes les parts, hi havia els contagis, doncs, hi ha una de les acusades, no? I bé, doncs, sí que va ser una situació molt surrealista. Doncs es va haver de gestionar doncs, justament per l'emergència del cas a nivell jurídic, un tema doncs, de causes amb empresa, amb un tribunal del jurat, doncs, que és un procediment molt rígid i que això no es podria suspendre. No? Del punt de vista processal, hauria comportat uns inconvenients processals molt elevats. No? Doncs es va donar aquesta casualitat i així va anar. Doncs va afectar, fins i tot, com deies, doncs, alguna de les parts.
Ramon, ara, quan es té previst que es reprengui l'activitat judicial pel que fa als judicis?
Sí. A veure, es va tornar a reprendre des del passat el dijous, el 4 de juny. És a dir, tot i que encara estem en estat d'alarma, sí que el que serien doncs, els terminis processals, les actuacions en seu judicial, ja estan alçades.
Però els judicis en si?
Doncs, sí, Ja
han hagut judicis, bueno, avui mateix, per exemple, el de Josep Lluís Trapero, però tots aquells judicis que es van quedar, fins i tot hi ha molts jutges que diuen, mira, aquest temps de confinament tot i així ha anat bé perquè hem posat al dia els jutjats, no?, que, amb la feinada que hi havia d'antelació. Però si és així, ja imminentment, vull dir que ja si la gent que tenia previst un judici personal, amb poc res el poden citar, no, Ramon?
Sí, correcte. Sí. Si els oients que tinguin en compte, doncs que si reben una citació, esperem que no sigui en la qualitat d'acusats.
No? Esperem que no, sí.
Esperem que no, però que si han d'anar, doncs, en principi, bueno, el judici s'hauria celebrat, en tot cas, doncs, sempre el que fa el jutjat és avisar en aquesta situació doncs, tan problemàtica, no? Però que sí, que evidentment doncs, ara ja els terminis estan oberts i, per tant, doncs, se celebren, això sí, amb moltes limitacions. Jo tinc casos doncs, a judicis que estaven assenyalats doncs, a finals de juny i s'han suspès perquè s'ha hagut de redistribuir l'agenda, donant també entrada a casos més prioritaris. També s'aposta molt per la via telemàtica. Funciona d'aquella manera, doncs, amb certs efectes tècnics. Val? La idea també és que només en els casos de delictes més greus s'hagi d'anar presencialment, fins i tot l'acusat al jutjat, la qual cosa també pot comportar una certa restricció a la immediació i al dret de defensa, però en tot cas sí que està previst, doncs, en la mesura que sigui possible, hi pondran els diferents drets i béns jurídics en joc, no? Com el dret a la salut, a la vida, etcètera, doncs que s'intenti fer els judicis amb mitjans telemàtics, d'acord? I bé, en tot cas, doncs, la lògica és que si hi ha un senyalament, doncs que s'hauria de realitzar, vull dir, per intentar no demorar més doncs, el carregat sistema judicial. Per això també van habilitar el mes d'agost, des de l'11 al 31, que eren dies que tradicionalment eren inhàbils, efectes de terminis, de judicis, doncs aquest any s'habilitaran. I fins i tot han parlat, doncs, bueno, es farà a habilitar les tardes per la celebració de judicis. Sempre jo crec que la pràctica serà més moderació, com succeirà a l'agost, però que processalment doncs, hi ha aquests mecanismes per intentar recuperar el temps perdut.
Ara sí, va, Ramon, que si no et deixo... ara ens centrem en el cas Trapero. Quins han estat els moments més destacables o rellevants del judici del cas Trapero? Perquè el puguem seguir minut a minut aquesta última setmana.
Bueno, un resum complicat perquè ha sigut un judici molt llarg, però bé, recordem doncs, que com si fos doncs, una pel·lícula quan es faci tot el tema del procés i que han declarat personatges com a testimonis importants. No? Estem parlant, per exemple, del tinent coronel Daniel Baena, amb el famós que es va declarar doncs, que tenia coneixement d'un e-mail entre Puigdemont i Trapero. Després no va poder, diguem-ne, assegurar o diguem-ne, reiterar el tema de que fos realment un testimoni directe i va quedar desactivat. Tenim també el famosíssim Pérez de los Cobos, que va ser també, en aquest cas, desactivat doncs, per l'advocada de Trapero. La seva declaració, de certa manera, va quedar fora de la necessària credibilitat. I llavors també, aquests serien dos testimonis que van ser de càrrec, però que realment no van aconseguir l'efecte pretès per la Fiscalia, és a dir, que van comportar doncs, que la valoració que s'extreia de les seves declaracions fos, diguem-ne, molt minsa, i fos, diguem-ne, contraproduent amb els interessos de la pròpia acusació. I, per altra banda, dos testimonis que, en principi, apuntarien a que eren, més, que eren de la Fiscalia, com serien un alt càrrec d'interior del temps del 155 i així com el secretari judicial de l'Audiència Provincial, doncs que van manifestar, doncs, diguem-ne, una sèrie de fets que eren compatibles amb la declaració oferta per l'acusat, per un dels acusats, el major Trapero, i també pel Ferran López, que actuava com a testimoni. Per tant, doncs, en definitiva, d'alguna manera, i d'un punt de vista conjunt, sí que la valoració que s'esprèn de les testificals més rellevants afavoria notablement la versió dels acusats i molt especialment del major Trapero.
Ramon, avui estem parlant amb Ramon Riudor, ell és advocat penalista de Digestum Legal. Quin podria ser el contingut més probable de la sentència?
Això ja és... Això la sentència, evidentment, és reservada, quedaran doncs, aquests 3 dies de judicis, a veure com aleguen, que serà molt interessant, no? Com aleguen les parts, doncs, diguem, les seves pretensions, com entenen que s'ha de valorar la prova del que s'ha practicat en l'acte del judici. Però, en tot cas, una mica pel que hem comentat, doncs sí que el més probable, bueno, el que és segur és que no hi haurà una condemna per rebel·lió, perquè seria un disbarat jurídic, doncs sobretot tenint en compte el precedent del Tribunal Suprem. Del punt de vista de la sedició, justament pels comentaris que t'he fet ara, jo crec que és molt poc probable, precisament doncs, perquè la intervenció en aquest cas doncs, del major Trapero i de la cúpula d'Interior doncs, ha quedat molt desdibuixada, si no s'ha pogut aconseguir doncs, demostrar doncs, un cert concert amb els líders i polítics independentistes. També pensem doncs, que la defensa del major Trapero es va treure de la màniga, jo crec que amb bastanta eficàcia, doncs, que hi havia un pla d'atenció del president Puigdemont. En definitiva, jo crec que la sedició quedarà segurament desactivada per falta doncs, d'aquest concert amb les persones que sí que van ser condemnades en la causa del Tribunal Suprem. I llavors jo crec que a partir d'aquí que hi haurà segurament, o podria ser doncs, una condemna per desobediència o també és una absolució. És a dir, jo plantejo que els escenaris més probables serien això, absolució o condemna per desobediència. I si em fas, m'apures i em dius quin dels dos és més probable, jo diria fins i tot seria l'absolució.
Ramon, ara algunes de les preguntes que ens hem ja fent durant tot aquest procés, fins i tot abans de ser jutjats, era per què el cas Trapero i el cas dels líders independentistes no van ser agrupats en un mateix judici, en una mateixa causa. Quin va ser el motiu?
Clar, això és una qüestió, diguem-ne, que està molt controvertida. Jo entenc doncs, que el fet de separar les causes, sobretot tenint en compte doncs, la connexitat que hi havia dels fets doncs, que afectaven doncs, a la cúpula dels Mossos, amb el que era el judici dels líders independentistes, sí, era el mateix. Per tant, d'alguna doncs, manera s'ha trencat el que es diu la contingència de la causa i s'ha separat, s'ha aïllat intervenents, no? Persones doncs, que van tenir una intervenció en uns fets que són els mateixos i que són connexos. Per tant, evidentment, això, de punt de vista jurídic, no va ser la tècnica més adequada. En tot cas, es va decidir separar-ho, es va decidir doncs, que hi havia doncs, un tractament que s'havia de fer per algun lloc, i ens trobem doncs, que això doncs, pot portar una certa disfunció, perquè, evidentment, el que és els fets provats a la sentència del Suprem té una afectació directa amb els fets doncs, que tots estan jutjant a l'Audiència Nacional. No és una tècnica que seria la més adequada, però per algun lloc al final s'ha de trencar, i com que tampoc no es va voler fer un marco judici amb tots els interminents, doncs es va separar. Però el que és curiós és que no només es va separar amb aquest judici de l'Audiència Nacional, sinó que s'ha trencat per totes bandes. I ens trobem que hi ha hagut 4 o 5 procediments diferents que s'han seguit des del Jutjat d'Instrucció de Barcelona, des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els de l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem. Hi ha hagut, diguem-ne, tot un ventall de jutjats, de procediments, perquè són els mateixos fets. Per tant, això ha estat una gran disfunció i ha estat una qüestió, diguem-ne, molt, molt controvertida. Per exemple, també és el cas de Carme Forcadell, presidenta de la Mesa, ella va ser jutjada al Tribunal Suprem, però els altres integrants de la Mesa no, van ser pel Tribunal Suprem de Justícia per delicte de desobediència. Hi ha hagut, en definitiva, certes qüestions doncs, que sí que, del punt de vista jurídic-processal, no han estat les més idònies o recomanables, que es poden justificar per altres finalitats, com una certa agilitat o perquè d'alguna manera s'ha de tallar per algun lloc, però, evidentment, no ha estat una opció idònia, fins i tot a efectes dels drets de defensa, vull dir, molt especialment de les persones que han estat condemnades en la causa del Tribunal Suprem.
Això podria ser motiu de recurs per part dels advocats defensors, a posteriori?
Sempre s'ha al·legat. Clar, sempre, evidentment, doncs, hi ha hagut una part molt important, no? Perquè pensem, doncs, clar, el judici de cara a tothom és la part doncs, més espectacular, no? La part més que s'il·lustra, no? Amb imatges, no? Doncs, que pots veure a la premsa, etcètera, però clar, hi ha hagut un treball previ que potser cada més fosc o més avorrit, no? Que és, diguem-ne, posar de manifest o contradir la competència doncs, de ser òrgans judicials doncs, per enjudiciar o instruir els fets, no? Llavors, doncs, evidentment, en el tema de recursos, les qüestions que s'han habilitat per la gran majoria de defenses, sí que s'ha discutit, en aquest cas, per això del judici de l'Audiència Nacional, una part de les defenses, no totes, perquè si algunes al final van assumir la competència de l'Audiència Nacional, però sí que una part de les defenses doncs, van posar de manifest doncs, que no era competent de l'Audiència Nacional, com molt especialment en el judici del Tribunal Suprem, jo diria que pràcticament totes les defenses, si no recordo malament, doncs, van posar de manifest doncs, que entenien que sota el seu criteri el tribunal no hauria de ser el competent per l'enjudiciament dels fets.
Clar.
Que hauria d'estar al Tribunal Superior de Justícia.
Mira, Ramon, ens queden 5 minuts aproximadament. Per què un cas va ser jutjat al Suprem? Ens ho has mig dit ja, eh? Un altre a l'Audiència Nacional, i recordem aquests membres de la mesa del Parlament, que van ser al Tribunal Superior de Justícia, i t'afegeixo, sota el teu criteri, qui hauria d'haver tingut aquesta competència per jutjar-ho tot d'una manera íntegra?
Clar, ara no, un matís, que no ho he dit abans, el tema del Tribunal Suprem era perquè anaven aforats al Congrés dels Diputats.
Val.
No haguessin estat diputats, no hagués sigut l'adjudicament al Suprem. A més, a part de ser aforats, perquè també llavors la competència s'hauria d'entendre que és el Tribunal Superior de Justícia, aquí hi havia el fet que el Tribunal Suprem va interpretar que s'atribuïa la competència perquè hi havia almenys una part dels fets que accedien de l'àmbit territorial català. Per exemple, el vot de les delegacions a l'octubre fora de Catalunya, si havia certs pagaments que s'havien fet doncs, des de l'estranger. És a dir, per tant, la conjunció d'aquests dos criteris és el que va determinar que el Suprem entengués doncs, que era competent. Val? Si no, hauria anat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Val? L'Audiència Nacional és un tribunal especialitzat, hi ha determinades matèries molt concretes, com terrorisme, delictes contra la corona, que és competent per la instrucció i enjudiciament. En aquest cas s'entén, doncs, que es va entendre que el delicte de rebel·lió era un delicte contra l'ordre constitucional i que, per tant, arrossegava la competència, d'acord? Llavors, des d'aquest punt de vista, deixant de banda això que he dit, jo entenc que el més lògic és que al final tot el judici s'hagués quedat doncs, a Catalunya al Tribunal Superior de Justícia. Seria, doncs, en definitiva, pel tema de l'aforament i que hagués arrossegat els que no eren aforats. Com va passar, per exemple, amb els Jordis, que en aquell moment no eren aforats perquè tampoc no eren congressistes a les Corts Generals, doncs igualment doncs, es va arrossegar la competència perquè la gran majoria doncs, els altres acusats sí que eren diputats. Vale? Llavors jo crec que lo lògic és que el tema s'hagués quedat doncs, a Catalunya.
Ja per acabar, Ramon, la sentència del cas Trapero podria afavorir els líders independentistes que han estat ja condemnats pel Tribunal Suprem?
A veure, no ho crec. És a dir, que són, en definitiva, sentències diferents. Evidentment, doncs, sí que hi haurà una correlació, diguem-ne, de fets provats, que ja no s'apartarà una sentència, l'Audiència Nacional no s'apartarà del que ha dit el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, a més, ha dictat una sentència que és ferma, ara està en Tribunal Constitucional, que s'anirà a posar segurament a Estrasburg, val? Però que jo crec que, en definitiva, no tindrà una connexió, perquè, precisament, doncs, a l'haver-se separat i enjudiciat de manera aïllada, doncs no hi ha hagut aquesta connexió. Per tant, en definitiva, estic segur doncs, que les sentències no seran contradictòries entre elles i que, en definitiva, doncs, podran seguir camins diferents.
Per tant, tu creus que d'alguna manera... clar, és que perquè ens puguem fer una idea en el món del dret i, sobretot, de les estratègies dels advocats, no? Està tot pensat, no? I fins i tot...
Tot, et dona moltes voltes, sobretot, clar, el tema... Una vegada arribes al judici, molt sovint ja et trobes al marc del que és l'objecte del procediment. Per tant, en aquest moment, una part de la feina, una part de les cartes ja han estat seleccionades i tirades. Llavors és molt important doncs, en quin moment ens trobem i com, diguem-ne, un judici afecta unes persones i altres no, o afecta uns fets i altres no. I, evidentment, el fet que hi hagin hagut causes separades doncs és un element doncs, que sí que ha tingut influència, però l'ha tingut prèviament. Una vegada això està fet, doncs això, diguem-ne, ja se'n passa, ja només s'ha de processar, s'ha de digerir, i d'aquí en surt una sentència. Però ja en aquest moment ja és massa tard. Una altra cosa que es pugui al·legar, o si el Tribunal Suprem no era competent, o l'Audiència Nacional no ho era, etc. Però insisteixo que, en definitiva, quan ja s'ha dit, es promulga la sentència, la cosa ja està feta.
I perdona, breument, Ramon, Diego Pérez de los Cobos, pot afectar d'alguna manera la dimissió del cap de la Guàrdia Civil? Recordem aquella controvèrsia que va haver-hi en el judici amb Ferran López, que es va demanar aquest encarament, que va demanar a l'advocat Melero?
Que li van denegar, per cert, l'encarament al final. Sí, a veure, de la meva perspectiva, això al final és una qüestió que correspon doncs, als magistrats, no? Però la figura de Pérez de los Cobos, entenc que tant el judici al Tribunal Suprem com a l'Audiència Nacional... la seva credibilitat va quedar entredit. En tot cas, això és una qüestió doncs, que en aquest cas haurà de valorar l'Audiència Nacional i esperem doncs, a veure quina serà la valoració que efectuarà d'aquest testimoni. Evidentment, jo ja tinc clar doncs, quina hauria de ser. En tot cas, doncs, a veure com això comporta o no doncs, una sentència absolutòria.
El van cessar, com comentava el Jordi, és veritat, el van
cessar. Però això és una qüestió política.
Sí, no, això.
El fet que el cessés, sinó que és una discrepància, si fos un personatge controvertit, doncs pel que fos, doncs una qüestió ja més política, tècnica, evidentment la justícia és independent, i una separació, o hauria de ser una separació del poder judicial, i per tant doncs els magistrats no, evidentment no poden tenir en compte ni ho faran. Són coses independents, una cosa, un criteri tècnic d'un polític doncs, que no tenia la confiança pel que fos, i evidentment doncs, una altra qüestió és el que aquest testimoni doncs, ha declarat en el judici oral, que és el que de bon segur doncs, els magistrats valoraran.
Ramon Riudor, advocat penalista de Gestum Legal, com sempre un plaer escoltar-te, que hagi cuidat moltíssim.
El mateix.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Mira, una abraçada.
Gràcies, Ramon. Nosaltres recordem, abans d'arribar al punt de 2:15, el telèfon de Digestum Legal, si teniu dubtes, si voleu parlar amb algú dels seus advocats, 93 26...